La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona nit de nou, amics i amigues. L'Església va celebrar ahir, diumenge 4 de Pasqua, també conegut com el del Bon Pastor, dues jornades vocacionals importants. Una és la Jornada Mundial de Pregària per les Vocacions, de caràcter mundial, per suscitar en tots els joves la pregunta per la vocació i que la comunitat cristiana i la societat en general promoguin les vocacions cristianes amb la pregària i l'acompanyament, i l'altra, la de vocacions natives, en aquest cas de caràcter estatal, dedicada a les vocacions que sorgeixen en terres de missió. Per a la doble jornada, el lema ha estat «Per aquí sóc jo?». En definitiva, la resposta vocacional és de caritat. És per això que el bisbe de Vic, Romà Casanova, en la seva carta dominical d'ahir, parlava, per exemple, de Sant Josep i de la seva resposta generosa i discreta. Destacava que Josep es va donar del tot i que la seva donació va ser la seva santedat i plenitud. Alhora que demana el bisbe Romà que recordem aquesta gran veritat, que la vida només es té si es dona, només es posseeix veritablement si es lliura plenament. I aquest no és altre que el missatge de la caritat. Avui la diòcesi protagonista és Vic, després d'una reflexió de Frank Quirós, secretari tècnic d'aquesta Càritas diocesana. Parlarem del projecte FARS, detecció de vulnerabilitats en les persones grans i altres persones amb solitud no desitjada. A partir de la detecció de situacions d'aquesta solitud no desitjada que afecten persones d'edat avançada, es va posar en marxa ara fa un temps aquesta iniciativa que comentarem amb Robert Isses, voluntari coordinador del projecte FARS de Càritas Diocesana de Vic. Després de les notícies, el testimoni serà avui el de Marta Plujà, comissària de l'exposició que Càritas Diocesana de Barcelona ha obert al Museu Diocesà de la Pia Almoina, al costat de la catedral, a la capital catalana, amb el títol prou revelador, Covid obre els ulls. Tot això i una miqueta més amb l'agenda us acompanyarà fins que siguin les 9 aquí a Ràdio Estel. Salutacions de l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de so i també amb la Montserrat Creus a la coordinació, el Luis Miguel Luna i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem.
La veu de Càritas. El missatge de la diòcesi.
Avui tenim aquest comentari, aquesta reflexió que ens ofereix Frank Quirós, secretari tècnic de Càritas Diocesana de Vic. Frank Quirós, endavant.
Càritas diàriament acull i acompanya moltes persones en situació de risc o exclusió social. Aquest acollir i acompanyar implica principalment dedicar temps a la persona, escoltar-la, destinar recursos humans i tècnics, compartir amb ella i saber i conèixer què necessita o què vol. Tasca que fan molts voluntaris, voluntàries, treballadors i treballadores de Càritas diàriament. En ocasions, les persones requereixen participar de projectes i serveis que ofereix l'entitat, projectes i serveis que Càritas té arreu de Catalunya. Projectes com ara el servei d'acollida i acompanyament, d'aliments, tèxtil, laboral, d'habitatge, suport a la infància, joves, gent gran, alfabetització, serveis jurídics, entre d'altres, que requereixen de la col·laboració de moltes persones i suport econòmic de la població i l'administració pública. Enguany, Càritas, malgrat tota la situació pandèmica i la situació social i econòmica que se'n deriva d'aquesta, ha vist com moltes persones han seguit donant suport a l'entitat i com altres s'han apropat per posar-se a disposició i dedicar el seu temps lliure vers les persones més necessitades. També particulars i empreses han contribuït econòmicament per dur a terme aquests projectes. Càritas està molt agraïda per aquests gestos de solidaritat que intenten compensar les injustícies socials afavorint els més pobres. Recentment, Càritas ha iniciat la campanya Millor 2, una campanya que ens ajuda a desenvolupar projectes similar al de FARS, que escoltarem a continuació, o a donar oportunitats com el testimoni que escoltarem, La campanya Millor 2 és la campanya que ens convida o ens dona l'oportunitat de ser solidaris a tots en la nostra declaració de la renda. Des de Càritas us demanem que marqueu conjuntament les caselles Església Catòlica i Fins Socials, aportant l'1,4% dels nostres impostos al sosteniment de l'Església i a contribuir a donar suport a projectes d'atenció a persones en situació de pobresa i exclusió. Recordant que es poden marcar les dues caselles i que no s'haurà de pagar més ni et tornaran menys. Per tant, us convidem que la pròxima declaració de la renda, millor dos creus que no una. En aquest sentit, us donem les gràcies per la vostra solidaritat, pel vostre gest i per fer-ho possible.
Moltes gràcies, Fran Quirós, secretari tècnic de Càritas Diocesana de Vic. Efectivament, molt important aquest gest que podem fer, el de decidir sobre un 1,4% dels nostres impostos a la declaració de la renda, marcant les dues caselles, la del sosteniment de l'Església i la d'altres finalitats d'interès social. Recordem que, sobretot, aquesta última beneficia molt Càritas. Seguim des de la veu de Càritas. Us acompanyem, com cada dilluns, de 8 a 9 del vespre.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Vic i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
Com us dèiem ara fa un moment, volem presentar-vos el projecte de detecció de vulnerabilitats en les persones grans i altres persones amb solitud no desitjada que ens ofereixen i ens expliquen des de Càritas Interparroquial de Torelló, a la diòcesi de Vic. És el projecte que es diu FARS. Consisteix precisament en això, en la detecció de situacions de solitud no desitjada que afecten persones grans o altres mancades de xarxa social i que comporta situacions de vulnerabilitat i fragilitat social i personal. Està pensat perquè aquestes situacions siguin trobades i afrontades a través d'una xarxa de voluntaris formada per homes i dones, comerços, associacions i entitats d'aquest mateix poble de Torelló vinculades al programa d'acció social d'atenció a les persones grans Fem Companyia, que col·laborin en la detecció i puguin oferir-los el suport necessari de manera coordinada amb Benestar Social i altres agents del municipi. En parlem amb el coordinador d'aquest projecte FARS, Robert Isas, que ja ens escolta. Senyor Robert Isas, bona nit i benvingut a la veu de Càritas de Ràdio Estel.
Hola, bona nit, bona nit.
Moltes gràcies. Bé, primer de tot, ens pot explicar per què es diu FARS, aquest projecte?
Sí, aquest projecte es diu FARS perquè de la mateixa manera que un far irradia llum, que és continuada, per portar els vaixells cap a port quan tenen una adversitat, nosaltres volem, és a dir, aquest projecte volem aportar llum a una realitat que és invisible a vegades. Les persones vulnerables a vegades doncs, no es visibilitzen. Llavors doncs, la nostra idea és portar llum o que ells sàpiguen que a un lloc on poden recórrer. En aquest cas és per les persones grans que es troben, això com has dit tu, en situació de vulnerabilitat. I és per això que li hem donat aquest llum, no? Que
doncs
és,
molt...
Per ells és un far a on... I per nosaltres és un llum, una llum a on trobar, detectar aquestes persones.
Molt bé, genial aquesta explicació perquè ens ha orientat, mai millor dit, no? El nom d'aquest projecte. Bé, quins objectius i com va sorgir el projecte FARS, senyor Robert Isas?
Sí, jo primer diré com va sorgir. Va sorgir perquè des de fa ja anys, posem-hi més de 7 anys, 8, 9 anys, que Càritas de Torelló hi ha el programa Fem Companyia, que és l'acompanyament a persones grans, com a tants llocs. Però per allà l'any 2018 es va veure que a vegades potser necessitàvem detectar És a dir, si fèiem acompanyament, com trobàvem aquestes persones? Cal dir que des de l'Ajuntament, o sigui, Benestar Social i el CAP de Torelló, fan detecció i molt ben feta. Però, esclar, a vegades són persones vulnerables que no gosen, són invisibles, com he dit, i que podíem complementar la detecció que ja fan aquests serveis públics. Com tu també has dit, amb comerços, associacions, amb el veïnatge. Es va veure aquesta necessitat. Ens en va parlar amb l'Ajuntament, amb la regidoria de Benestar Social, i va arribar el moment en què el consistori de Torelló va veure que podia ser important tenir aquest projecte de detecció des d'aquest punt de vista, que la detecció la fes el veïnatge. I el consistori es va acollir al programa Xarxes de Viles Amigables amb les persones grans, que és un programa de l'OMS, per tant, a nivell europeu. I a l'entrar en aquest programa s'ha de fer un estudi de vulnerabilitats. La Diputació de Barcelona ens va ajudar i es va detectar, és a dir, es fa detecció de vulnerabilitats de totes les edats de la vila. I es va detectar que, en quant a les persones grans, feia falta una detecció al nivell que han exposat. I és així com va sortir. A partir d'aquí, Càritas es va oferir per elaborar aquest programa. Aquest és com va sortir.
Molt bé.
Els objectius.
Sí, els objectius. Endavant.
Tenim dos grans objectius, o generals, que són reduir... Nosaltres intentem ajudar a reduir l'aïllament social i la solitud no desitjada. I un altre gran objectiu és intentar tornar a connectar les persones aïllades amb solitud a la vida del poble. Esclar, per reduir i per tornar-les a connectar les hem de detectar. Per tant, d'aquí surt l'objectiu del que és, diguem-ne, doncs, fer la detecció. Un subobjectiu és sensibilitzar i implicar la comunitat, per això tenim els FARs formats per veïns, o sigui, perquè s'impliqui la comunitat en l'aïllament i en l'explosió social. És a dir, en certa manera busquem que el poble contribuï, que el poble sigui humà i solidari. Aquests són els crestis, els objectius del projecte.
Molt bé, i ha estat molt ben explicat, fins i tot amb la primera resposta que ens ha dit, parlant del nom, no? És ser llum per a moltes situacions concretes, especialment de persones grans. Quin impacte, senyor Robert Ises, quin impacte i quin valor afegit té l'acció d'aquest projecte?
A veure, jo diria que un impacte, es pot deduir ja pel que he dit, és que té una dimensió comunitària. Aquí ens impliquem Càritas, però també els serveis públics, Benestar Social i el CAP, i un gran impacte, jo diria, és que també aquesta dimensió comunitària és que estem implicant el veïnatge. O sigui, comerços, farmàcies, òptiques, forns, perruqueries, que són els que coneixen el dia a dia de les persones del poble. Un altre gran, jo diria, impacte és que es dedueix, és el treball en xarxa que fem. També important per nosaltres és que tant els detectors, els FARs, com els voluntaris de Càritas que estem en aquest projecte d'acompanyament, són voluntaris. Per tant, actuem sota gratuïtat i sota el gran valor de l'altruisme. Per mi, jo crec que és un impacte important, un valor afegit. I l'altre és el treball que es fa d'inclusió social, és a dir, normalitzar les persones grans amb vulnerabilitat. Altre impacte important és que han tingut molt bona acollida quan hem anat a oferir als comerços, a les entitats, si volien ser voluntaris de detecció. Han tingut molt bona acollida. Un valor o una cosa important jo vull remarcar és la bona coordinació que tenim des de Càritas, i amb el nostre programa també, evidentment, amb Benestar Social i el CAP, fem els serveis públics, i últimament, finalment, també, que hem tingut un gran suport, és a dir, hem tingut l'assessorament d'una tècnica en persones grans hem tingut i tenim, l'assessorament de una tècnica en persones grans de Càritas Diocesana. Aquest seria l'impacte, els valors afegits que hem trobat a nivell de Càritas Torelló.
I tant. Important això perquè demostra que el valor de l'acció social de Càritas no és només ni de bon tros el del donatiu econòmic o el dels diners que es poden gestionar, que farien un cert capital d'ajuda. Aquí el gran tema és el capital social, oi? La llum que moltes persones grans poden necessitar.
Sí. Potser permet fer... diguem que això, potser, o crec que és important dir, impacten els resultats, perquè estem trobant resultats. És a dir, el projecte aquest ha començat de detecció al novembre, i en aquests moments, des del novembre, hem detectat 11 persones i hem afegit, és a dir, estem fent visites a domicili d'aquestes persones conjuntament amb benestar social, n'hem fet 5, podríem dir una per més o menys, com a proporció, i també vam iniciar amb 4 voluntaris de Càritas, els que fem acompanyament, i en aquests moments són 8. Són impacte de resultat, que també és important, eh?
I tant.
Perdó, jo crec que és important dir-te això també.
I tant, i tant. Avui parlem amb Robert Isas, voluntari coordinador del projecte FARS, FARS que il·luminen, de detecció de vulnerabilitats en les persones grans i altres que tinguin solitud no desitjada. Potser una darrera qüestió, a banda d'algun altre comentari que vostè vulgui fer, però una darrera qüestió que li vull formular, senyor Robert Isas, és sobre la realitat de la pobresa silenciosa, que potser és el que es veu aquí, no? Les persones grans que potser no protesten, no surten al carrer, no expressen grans reivindicacions, però pateixen molt i pateixen, doncs això, l'abandonament, fins i tot, moltes vegades, de la societat.
A veure, això de dir va més sempre dona un negativisme. Sí que potser ens hem de contextualitzar o situar en un fet social i és... A veure, si ens posem amb anys, molts anys enrere, eren poques les persones que... És a dir, pel context social, per tal com està evolucionant la societat, les persones soles o que sentien soledat, que la patien, potser eren poques i eren més conegudes. Hi havia potser la vida comunitària, era diferent. Tampoc vull ficar un negativisme com si anéssim evolucionant malament, però era diferent. En aquests moments, la societat, avancem que hi ha moltes més persones, és més difícil acompanyar aquestes persones. També, jo crec que no diré per res de nou, vull dir que tothom coneixem, la vida s'allarga. És a dir, les persones, diguem, que estem en edat de jubilació, s'allarga molt. Per tant, això fa que augmentin la vulnerabilitat, augmenti.
Sí, sí. Tots són realitats del nostre temps, oi? Signes del nostre temps que interpel·len també i fan necessària aquesta ajuda. Bé, doncs...
I permet dir... Permetem dir que, a veure, davant d'una situació de vulnerabilitat o de dificultats o social, el que sigui, els suports és el bàsic per normalitzar. És a dir, les persones, si tenen suports, normalitzen, milloren, i és on jo penso que ens hem de situar dins el fet aquest de la pobresa, la vulnerabilitat, l'exclusió social, no? En què hem de ser suports, ajudes, per millorar, per pal·liar, per portar-ho dels millor.
Doncs que aquest projecte de Càritas Interparroquial de Torelló, el projecte FARS per a persones grans i altres homes i dones amb solitud no desitjada, tingui encara més impacte del que ens ha descrit el seu coordinador, Robert Isas. Per acabar, ja un missatge que vulgui adreçar als oients de Ràdio Estel del programa La Veu de Càritas a partir de la tasca que vostè com a voluntari fa. Quin missatge d'esperança ens oferiria una mica per acabar de concloure l'explicació que ha fet?
A veure, jo el missatge que diria és que realment, en certa manera, una mica s'ha dit, però resumiria amb el fet de dir, a veure, estem davant de necessitats socials, les persones, és a dir, han d'ajudar a dignificar les persones que tenen patiment, i els suports, i per tant des de Càritas, des del voluntariat, som un suport, i crec que, és a dir, ho hem de plantejar des d'aquest punt de vista, i sempre també el missatge és que aquests treballs vagin molt coordinats amb serveis públics, que sigui, com nosaltres som complement o ens alimentem mútuament. I llavors l'altre missatge ja diria que és el respecte per les persones. El respecte, en aquest cas, per les persones vulnerables. I ja ho he dit, dignificar-les. Tenir un gran respecte per ells i respectar la seva autonomia, les seves aficions, les seves condicions, la seva manera de viure i de ser.
Des de la generositat d'ajudar-les, clar, que sempre...
Exactament.
De vegades no és fàcil combinar-ho. Moltíssimes gràcies, senyor Robert Ises, voluntari i coordinador del projecte FARS, d'ajuda a persones grans i altres amb solitud no desitjada, que funciona ja des de fa un temps a Càritas Interparroquial de Torelló, feia uns mesos, no?, m'ha dit abans. Moltes gràcies novament. Com dèiem, una abraçada i fins una altra. Que vagi molt bé.
Bé, moltes gràcies a vosaltres.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. La caritat és notícia.
Càritas i la Fundació Endesa aposten per la inserció laboral amb la inauguració de la quarta edició del curs bàsic d'atenció domiciliària. Es va fer a Tarragona, a la seu de l'entitat catòlica, el 6 d'abril passat. I és que la precarietat laboral és una problemàtica que presenten majoritàriament les persones ateses per Càritas. En l'última memòria, publicada per la Diocesana de Tarragona, es destaca que un 69% dels atesos estan aturats o busquen feina. Igualment presenten uns nivells formatius molt baixos o gairebé inexistents que condiciona i dificulta l'accés al mercat laboral. L'atur i la manca d'ingressos afecten especialment el col·lectiu de dones, de joves, de persones més grans de 45 anys i d'estrangeres. Des de l'anàlisi d'aquesta realitat, Càritas s'ha vist en l'obligació de crear nous projectes i eines per donar resposta material i emocional a les necessitats plantejades, tot fent una aposta pels projectes sociolaborals i formatius. Ha pogut comptar amb el suport de la Fundació Endesa per convertir-ho en una realitat. El curs bàsic d'atenció domiciliària ofereix 200 hores de formació en neteja domèstica, dietètica, cuina i matèries complementàries. La formació permetrà a l'alumnat realitzar pràctiques no laborals en empreses del sector, que els capacitarà per treballar en diversos àmbits laborals. Un dels resultats que cal destacar del curs és la millora de l'autoestima i de les capacitats i habilitats de cara a la recerca activa d'ocupació i d'apoderament personal. El perfil dels alumnes és el de persones aturades de llarga durada que tenen entre 20 i 55 anys amb un nivell bàsic de formació o amb formació no reconeguda, coneixement de la llengua i residents al Camp de Tarragona. L'aprofitament del curs suposa el reconeixement dels coneixements adquirits, l'obtenció d'un certificat d'assistència, la derivació als itineraris oficials de recerca sociolaboral de Càritas i la incorporació a la borsa de treball de l'entitat. Un element que dona valor al curs és la no discriminació de persones en procés de regularització, ja que des de Càritas són conscients que aquestes persones tenen molt poques oportunitats laborals, formatives i d'acompanyament, motiu pel qual s'ha obert la possibilitat de fer el curs a persones en procés administratiu irregular, ja que és un col·lectiu amb moltes dificultats i sense ajuts, que la pandèmia encara ha invisibilitzat més. Tot just quan acaben els cursos fets, fins ara el 60% dels participants han trobat feina a jornada completa i un 38% a jornada parcial. A més, el 63% dels alumnes han trobat feina en l'àmbit en què s'han format. Aquestes dades són motiu d'esperança, però no es pot perdre la perspectiva de la precarietat en la qual seguim atrapats, una societat on s'han triplicat les necessitats. És per això que des de Càritas es reivindica el poder de cada persona i de cada gest per canviar i transformar el món. Seguim repassant l'actualitat de la setmana. L'alumnat del cicle formatiu d'integració social del Col·legi Episcopal de Lleida ha fet un donatiu de material a la Càritas Diocesana per a l'acollida de persones temporeres que comencen a arribar per la campanya de la fruita d'enguany. Es tracta d'un projecte d'aprenentatge-servei que van començar el febrer passat amb un taller de sensibilització sobre el fet migratori i el testimoni d'una voluntària que ha treballat molt de temps en aquest àmbit. Des d'aleshores, han estat preparant una campanya de sensibilització per compartir amb altres alumnes del centre i de difusió de la campanya per anar sumant els diferents granets de sorra. El resultat ha estat 14 caixes plenes de motxilles, gorres, impermeables i més material que s'havia detectat que era necessari. Les persones que hi han participat han compartit la seva satisfacció amb el resultat i han destacat el canvi de mirada que aquest projecte els ha comportat cap a la situació de les persones temporeres. La plebania de Montblanc, que és la parròquia de Santa Maria, de la capital de la Conca de Barberà, va acollir dilluns 12 d'abril l'acte de presentació del punt d'orientació telemàtica, una iniciativa de Càritas Parroquial de Montblanc. L'acte va comptar amb l'assistència del plebà, o rector, Simó Gras, la coordinadora de la Càritas Parroquial i responsable d'aquest projecte, Montserrat Palau, i el coordinador del projecte, Ramon Francesc. L'objectiu principal és donar suport a totes aquelles persones que necessitin realitzar un tràmit telemàtic i no disposin dels recursos o coneixements necessaris per fer-ho. A causa del Covid-19, s'ha generalitzat el que són els tràmits telemàtics en detriment de l'atenció presencial, fet que ha provocat que molts col·lectius, entre ells el de les persones grans, tinguin dificultats per accedir-hi. Donar-se d'alta o accedir a La meva salut, sol·licitar la renovació del document nacional d'identitat o del NIE, demanar cita prèvia per realitzar algun tràmit o fer qualsevol sol·licitud, són alguns dels tràmits als quals es donarà suport. Aquest punt d'orientació telemàtica, obert a totes aquelles persones empadronades al municipi de Montblanc que requereixin aquest tipus d'ajuda, s'obrirà els dimecres de 10 del matí a 12 al local de Càritas Parroquial de Montblanc, on té lloc aquest servei d'acollida a la plebania. Per fer ús d'aquest servei es recomana reservar hora al telèfon 977 86 21 47 durant el mateix dia d'atenció. El Covid-19, d'altra banda, ho ha posat tot cap per avall, però també ha aconseguit treure el millor de nosaltres. Davant de les necessitats sanitàries, socials i econòmiques que han sorgit al llarg de la pandèmia, diversos col·lectius han posat el seu granet de sorra perquè les persones afectades tinguessin amb qui comptar, sobretot les més vulnerables. Per aquesta raó i com a reconeixement a aquesta tasca solidària, l'Ajuntament de Palafrugell va atorgar a Càritas, dissabte 10 d'abril, la màxima distinció protocolària del municipi, la Medalla d'Honor de la Vila. Càritas va ser una de les entitats reconegudes, juntament amb Protecció Civil, Creu Roja, el personal del Centre d'Atenció Primària, el personal de l'asil, tot el personal del patronat Palafrugell Gent Gran, tot el voluntariat que hi ha participat d'alguna manera desinteressada, l'àrea de benestar social de l'Ajuntament i la policia local. Per raons sanitàries, a l'acte només hi van poder participar representants de les entitats homenatjades i les autoritats de Palafrugell. La resta de persones interessades van poder seguir l'esdeveniment de manera digital a través del web de l'Ajuntament. Marisa Grassot, presidenta a Palafrugell, acompanyada per Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana de Girona, i una representació del voluntariat, van intervenir en nom de l'entitat i va fer especial esment al fet que la pandèmia ha fet brollar el treball conjunt de tots els agents socials al poble, però va dir amb insistència que s'ha de continuar. L'acte va servir, en qualsevol cas, per recordar les víctimes del Covid-19, homenatjades amb la instal·lació d'una placa commemorativa al municipi, que es va destapar aquell mateix dia i que quedarà instal·lada de forma permanent. El voluntariat d'arreu de la diòcesi de Girona ha estat la clau a la resposta de Càritas durant la pandèmia i aquest és un reconeixement que l'entitat fa extensiu a tots els equips. Es va inaugurar el dijous 15 d'abril en el nou espai amb cor de Lloret de Mar, amb la presència de l'alcalde del municipi, Jaume Dolçat i Rodríguez, acompanyat per una representació de l'equip local i la directora de Càritas Diocesana de Girona, Dolors Puigdevall. Aquest espai amb cor, el segon que s'impulsa a la diòcesi, té per objectiu dinamitzar l'acció comunitària de l'entorn i oferir un espai multifuncional per a participants i voluntariat per oferir eines i donar-les d'empoderament a les persones que les necessiten. Dins d'aquest espai hi ha també el servei de Rober, que serà gestionat per 12 persones voluntàries. Aquesta iniciativa contribueix a enfortir el consum responsable i és un primer punt de trobada i d'atenció a les persones més vulnerables. Lucía Echegoyen, presidenta a Lloret, afirma que el nou espai és la imatge de participació de tot el poble. És dignificar els participants que venen al servei per curiositat o bé per necessitat. L'Espai amb Cor, que neix amb el suport de l'Ajuntament de Lloret de Mar i el programa Benestar i Comunitat de DISP Salut, servirà per teixir vincles entre persones i per fer conèixer i desenvolupar els recursos de l'entorn. Aquesta botiga, amb roba i complements de segona mà, també gaudeix d'un altell on hi ha el magatzem. A més, aquest equipament compta amb una sala on es poden fer trobades, tallers i formacions per acompanyar així el desenvolupament integral de totes les persones que s'hi adrecin. El nou espai amb cor es troba al carrer Sènia del Rabic, a l'edifici del Mercat Municipal de Lloret de Mar. Encara us expliquem dins d'aquest informatiu setmanal que es va obrir el divendres 10 d'abril a Igualada una nova botiga de moda, Moda Re, que posa a la venda tota mena de peces per vestir per a una gran varietat de públic. Moda masculina i femenina, infantil, complements, sabates i marroquineria i roba de la llar, principalment estovalles i tovallons, així com també jocs de llit. Es tracta d'una aposta per la moda sostenible, ja que es basa en la reutilització i el reciclatge de roba i complements en desús, amb la qual cosa es respon a la creixent demanda de sostenibilitat en el món de la moda per part dels consumidors. Moda Re s'adreça a qualsevol persona, sigui quin sigui el seu nivell adquisitiu, que vulgui fer una compra socialment i mediambientalment responsable i alhora poder accedir a una àmplia varietat de roba i complements de moda a preus raonables. El projecte de la nova botiga s'emmarca en l'economia social i circular. Està gestionada per l'empresa d'inserció social Treball Digne de Càritas Diocesana de Vic i té el suport de la Fundació Formació i Treball vinculada, en aquest cas, a Càritas Barcelona, però totes dues dedicades a formar i inserir laboralment persones en risc d'exclusió. Es tracta, doncs, d'una botiga solidària, ja que tots els beneficis s'inverteixen en la creació de llocs de treball tant a la mateixa botiga com a la planta de triatge de la roba situada a Sant Esteve Sesrovires. I completem l'informatiu explicant-vos que un bon grup d'escoles de dansa de Girona i Salt organitzen una nova edició del Dansem, un espectacle a benefici dels projectes de Càritas que combina actuacions de grups d'edat i estil molt diversos amb una passió compartida que és el ball. L'any passat, a causa del Covid-19, no es va poder celebrar la funció de Girona, però enguany les persones participants han esperat amb moltes ganes i il·lusió aquesta nova edició que se celebrarà seguint totes les mesures de seguretat i amb un aforament limitat al 50%. Després d'un any de restriccions i de no poder entrenar de manera presencial ni mantenir contacte físic, el Dansem d'aquest any suposa una oportunitat molt especial per a les escoles i totes les persones, tant amateurs com professionals vinculades a la dansa, que desitgen més que mai poder compartir el seu art amb el públic. El Dansem és una exhibició de ball, però també una iniciativa solidària que permet recaptar fons per als projectes de Càritas destinats a donar resposta a la crisi sociosanitària provocada per la pandèmia. El Dansem, a més, és una oportunitat per gaudir de la cultura generada als nostres barris i alhora contribuir a la lluita contra l'exclusió social. La primera funció es va fer dissabte passat, dia 24, al Teatre de Salt, al Gironès, i l'edició tancarà les portes el 5 de juny a 7:45 del vespre al Teatre Municipal de Girona.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Vic i al web caritascatalunya.cat.
La veu dels testimonis.
El testimoni té un nom propi, l'exposició Covid obre els ulls. Es pot visitar fins al juny al Museu Diocesà de Barcelona, a la Pia Almoina, al costat de la catedral, i també té com a segona part del títol de la mostra una lectura social i ecològica de la pandèmia. Coincidint amb la inauguració, ara fa uns dies, concretament el 12 d'abril, Càritas Diocesana de Barcelona també va presentar un informe segons el qual el 21,2% de les llars ateses per l'entitat catòlica d'aquesta arxidiòcesi no compten amb cap ingrés. En parlem amb la comissària d'aquesta exposició, Covid-19 obre els ulls, amb la seva comissària, com dèiem, Marta Plujà. La saludem ja, Marta Plujà, bona nit i benvinguda a Ràdio Estel.
Hola, bona nit, què tal? Gràcies per convidar-me.
Gràcies també a vostè per haver-nos atès. Bé, primer de tot, què podem trobar en aquesta exposició, a la qual ja des de Ràdio Estel invitem, com hem fet en altres moments de la nostra programació, als que ens escolten a visitar. Però què podem trobar? Perquè no és una visita massa llarga, sí que és molt interpel·ladora, oi?
Sí, bé, la visita és, potser no és llarga, però és entretinguda perquè té molts detalls i molts punts en els quals aturar-se per fer aquesta reflexió que demanem amb el títol de l'exposició. Què hi troba qui vulgui venir a visitar? Doncs hi troba una interpel·lació directa demanant aquesta mirada, no? que busqui, com ens demana el Pla Pastoral, la pobresa que normalment tenim amagada. I ho fem a través de diverses peces. D'una banda, fotografies. Tenim fotografies esplèndides de fotògrafs que habitualment col·laboren amb nosaltres i que durant aquest temps de pandèmia i de confinament van fer reportatges dels projectes que manteníem oberts, tant com a Càritas Diocesana com a les diferents parròquies que van estar obertes quan tot estava tancant. També ens interpel·la el patrimoni del propi museu i hi ha tres o quatre peces que ens recorden d'on venim i quina és la missió de Càritas. I després també tenim un mural que l'hem anomenat cartografia d'una emergència crònica, en el qual hi veiem els tres nivells, no?, d'aquesta crisi de crisis, que és la crisi del Covid, una crisi matriosca, que ens apropiem una mica del nom que apareix al llibre Epidemiocràcia. La part sanitària, no?, la línia ecològica i la línia socioeconòmica, que interactuant entre elles fan que aquesta sigui una crisi dura i profunda, de la qual, com deies, moltes persones estan quedant al marge. Uh-huh. I tot això ho fem amb l'objectiu, no?, d'obrir els ulls i de construir, com diu el filòsof Josep Maria Esquirol, el futur l'hem de fer. I, per tant, el futur que volem fer és un futur que incorpori un nou contracte social, que posi al centre les persones, la cura i la seguretat basada en la justícia social.
Hem de dir que són imatges i també vídeos, com vostè deia, que corresponen al primer any de la pandèmia. Per tant, és una mostra molt lligada al primer aniversari d'aquesta situació.
Exacte. L'hem fet aprofitant aquest primer aniversari, no?, per poder fer una mica retre, una mica de compte i agraïment a totes les persones que, malgrat la situació, es van abocar a ajudar-nos. Van ser centenars les persones que es van oferir com a voluntàries perquè poguessin portar l'ajuda allà on ho necessitava, i també centenars i milers les persones que ens van donar diners perquè pogués arribar aquesta ajuda a qui ho necessitava. Per tant, té aquest doble objectiu: mostrar, reflexionar, però també agrair la solidaritat que també ens va desbordar. No només ens va desbordar la necessitat, eh?
Avui estem parlant, com a testimoni, amb Marta Plujà, comissària de l'exposició Obre els ulls, una mirada que és ecològica, social, a aquesta situació de pandèmia que ha aguditzat molts dels problemes que ja coneixia precisament l'entitat catòlica. Una de les imatges és la recreació d'una habitació de relloguer amb el seu llit, les peces posades, són peces reals, però la imatge és una recreació amb una nevera, tot en un mateix espai petit. Aquesta potser és la imatge més impactant, n'hi ha d'altres, quines destacaria?
Jo crec que sí, que just aquesta habitació que més ha sortit en premsa, no?, i és la que més crida l'atenció, van voler recrear-la perquè, tot i que hi ha una fotografia, no?, que il·lustra aquest viure en 10 metres quadrats, van pensar que era una bona idea recrear-la i marcar què són exactament 10 metres quadrats, no? I fer veure i fer sentir, no? Més que veure, notar amb pell, amb experiència, com viu una família, en el nostre cas és una mare amb el seu fill, que és un cas real, tot i que l'hem recreat, com viuen en 10 metres quadrats i plantejar-nos així com es pot fer un confinament i un projecte de vida en 10 metres quadrats. Hem de pensar que una de cada quatre persones ateses per Càritas en aquest període de pandèmia ha hagut de canviar d'habitatge per motius econòmics. Perquè i tenim un 40% de les persones ateses visquent en habitacions de relloguer. És a dir, que és una situació que és més profunda, tot i que no és nova.
I tant.
Aquesta és una de les peces estrelles, com deies, i animo a la gent a que hi doni, quan, si va a l'exposició, es prengui el temps de donar-li la volta, de mirar el detall, no? Perquè veurà, podrà sentir, com dic, l'experiència de què són realment 10 metres quadrats. L'altra és potser una peça que està a l'exposició de forma inesperada, tot i que és també potser la joia de la corona, no? Em refereixo a aquest tapís que es diu El Màrtir, teixit al 72 per Josep Grau Garriga. És un tapís que habitualment està penjat a la parròquia de Sant Josep Oriol de Santa Coloma de Gramenet, i que gràcies, no tota la pandèmia havia de ser dolent, gràcies al fet que no va poder viatjar, estava a Sydney, a Austràlia, perquè havia participat a la Bienal d'Art, i gràcies a la pandèmia es va quedar allà tirat, i quan va poder tornar, coincidia amb el planteig de l'exposició. I molt amablement el mossèn de la parròquia i els familiars de l'artista ens van cedir la peça per poder-la exposar. És realment impactant, no voldria fer spoiler, però és un anyell obert en canal que ens recorda, no?, com de vulnerables som i el sacrifici, no?, que hem de fer com a anyells de Déu, però que ens recorda també que així ens podem salvar. Jo crec que és una peça que tanca l'exposició i que resumeix tot el que els visitants hi podran trobar.
Vaja, que ho té tot, aquesta exposició, imatges reals, recreacions, fotografies de coses que han passat veritablement, i també marge per a l'art, com és el cas d'aquesta última peça que ens comentava la comissària de la mostra, Marta Plujà. I per acabar, si en tot cas diguem que es pot visitar amb horari de museus, no?, matí i tarda, i
sí,
dintre de les restriccions.
Tenim dilluns tancat, sí. I de dimarts a dissabte es pot visitar amb horari ininterromput des de les 11 del matí fins a 7:45 del vespre, i els diumenges al matí de les 11 a 2:45.
Molt bé, per tant, diumenges de les 11 a 2:45, dilluns tancat, i els altres dies d'11 del matí a 7:45 del vespre, horari ininterromput, molt adequat anar amb la família, per exemple, s'ha dit en molts espais de promoció, perquè fins i tot és educatiu per als nens, els nens que tinguin mínima consciència.
Estem ara acabant de treballar alguna activitat per fer amb infants, suposo que d'aquí un parell de setmanes podrem oferir algun taller per a escoles o per grups, per caus, per esplais...
Hi ha temps fins al 30 de juny, Això
exacte.
Sí. Molt bé. Sí, sí. Coincidint amb el final de curs.
Animem a tothom a anar-hi. Jo crec que és una exposició que pot agradar a tothom i que és molt agradable de veure quan a fotografies, perquè tenen una qualitat espectacular, i també quant a contingut, no? Perquè realment jo crec que, va quedar malament que ho digui jo, que sóc la comissària,
No, però molt bé que ho digui, molt bé.
Aconsegueix, que aconsegueix aquesta interpel·lació a pensar en aquest futur que volem. També contribueix a que obrim els ulls a una realitat que normalment se'ns escapa, no? Que l'hem vista perquè tots els carrers s'havien buidat, però que realment ja hi era, no? I que des del 2008 cap aquí ha anat en augment fins ara.
Certament. I per acabar, Marta Plujà, comissària de l'exposició Obre els ulls de Càritas Diocesana de Barcelona, al Museu de la Pia Almoina, al Museu Diocesà, al costat de la Catedral de Barcelona. Es presentava el 12 d'abril un estudi coincidint amb la inauguració de l'exposició, segons el qual un 21,2% de les llars ateses per Càritas Barcelona no compten amb cap ingrés i també un 70,7% de les llars desconeixen l'existència d'aquests recursos, entre altres xifres que sempre són fredes, però que també hi diuen molt, no? També són imatges, fotografies de la realitat.
Entre les persones que tenem, només un 7% cobra una prestació social. És curiosa aquesta xifra, però no és només també perquè no la coneguin, sinó també per les dificultats d'accedir. Una de les coses que expliquem en l'exposició és la frontera invisible que suposa la bretxa digital. Sempre quan pensem en els dispositius, no? Tenim al cap el fet d'un nen que ha de seguir el curs a distància a l'escola, no? Però no. Estem parlant de que no tenir un dispositiu, no tenir una connexió, no saber utilitzar-lo, que és l'altra peça, no? del puzzle que ens falta, pot suposar cobrar o no cobrar un ingrés mínim, per exemple, perquè sí. Només es pot sol·licitar via telemàtica, curiosament, no? Llavors, això genera encara més desigualtat entre les persones que probablement podrien accedir-hi, però que no tenen els mitjans per fer-ho. Això ens ha obligat, com a Càritas, també a habilitar un servei per ajudar aquestes persones, primer per saber si realment entren dintre del barem, que això és un altre tema, però també hi ha dificultats en aquest sentit, i ajudar-les a sol·licitar-ho en el cas de que tinguin problemes o no tinguin dispositius.
Moltíssimes gràcies, Marta Plujà, comissària de l'exposició Obre els ulls, una lectura social i ecològica de la pandèmia. El Museu de la Pia Almoina de Barcelona es pot visitar fins al 30 de juny, cada dia, excepte el dilluns, que està tancat. Que vagi molt bé, enhorabona per aquesta iniciativa i que tingui efectes positius en la conscienciació.
Esperem que sí. Com a mínim, si realment fa pensar, ja ens donem per satisfets.
Molt bé. Adéu-siau.
Gràcies per convidar-nos un cop més.
Encantats. Fins una altra. Adéu-siau.
Bona nit a tothom. Adéu.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a la Càritas Diocesana de Vic i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda de Càritas.
Demà dimarts, de 10 del matí a 12 del migdia, en format telemàtic, Càritas Diocesana de Terrassa fa una jornada que ha organitzat sobre la comunicació a Càritas. Aquesta sessió va destinada a sacerdots, referents de les Càritas parroquials, voluntaris que realitzen tasques de comunicació a les parroquials i treballadors de Càritas. Dijous, des de 12:45 del matí fins a 12:45, es farà en format telemàtic una sessió informativa sobre voluntariat organitzada per Càritas Diocesana de Barcelona. I finalment, dilluns vinent, 3 de maig, de 7 de la tarda a 8:45 del vespre, es farà una nova sessió dels dilluns dels drets humans sota el títol Covid-19, eina de llibertat o de control social? A partir d'aquesta pregunta intervindran Liliana Arroyo, investigadora de l'Institut d'Innovació Social de SADE, i Maria Nadeu, directora de La Salut Alta. La moderació anirà a càrrec de Marta Ballesta, redactora de continguts i projectes digitals de BTV. Tanquem edició de la veu de Càritas i ho fem recordant-vos que d'aquí a mitja hora aproximadament començarà la vetlla de Santa Maria, que us oferirem en directe des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. Si teniu ocasió, us podeu unir també a aquest gest d'expressar la devoció compartida a la patrona de Catalunya. Aprofitem també per felicitar totes les que porteu el nom de Montserrat o Montse, també la coordinadora d'aquest programa, Montserrat Creus, moltes felicitats. I també us comentem que demà a les 11 del matí us oferirem en directe la missa solemne, la conventual a les 11 del matí, des de Montserrat, en el mateix dia, en la mateixa festa de la Mare de Déu, la patrona de Catalunya. Tot desitjant-vos que gaudiu d'una bona setmana, tinguem present que també la Mare de Déu de Montserrat és un far que ens pot guiar a cadascú des de la seva pròpia interioritat cap al cel, però també cap a la millora de l'acció de Càritas. Tornarem, si Déu vol, dilluns vinent a les 8 a Ràdio Estel, la veu de Càritas. Salutacions del Jordi Carretero a les vies de so i de la resta de l'equip, amb la Montserrat Creus, el Lluís Miguel Luna i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Adéu-siau!
On tu vas, jo hi veig. On tu vius, jo hi visc. Quan tu et mous, jo em moc. Et seguiré. Els teus camins són bons, són camins segurs. Només a tu et seguiré. Saps millor que jo allò que em convé. Només en tu confiaré. Jo t'estimaré i si t'estimo et seguiré. Trobo la meva llibertat, en tu trobo l'alegria més plena. I et seguiré, on tu vas jo hi veig, on tu vius jo hi visc, quan tu et mous jo em moc, et seguiré. Si estimes de cor, jo també ho faré. Si perdo la vida, et seguiré. On tu vas, jo hi veig. On tu vius, jo hi visc. Quan tu et mous, jo em moc, et seguiré. Si estimes de cor, jo també ho faré.